Va, obrim una vegada més la tertúlia de majores avui, molt ben acompanyats amb la Rita Costa de Can Constantino. Molt bon dia, Rita.
Hola, bon dia per tothom.
I també en Isabel Costa de Can Joan Morna. Hola, Isabel.
Bon dia a tots.
Avui volem parlar de moda i estilisme, o més ben dit, de com en la Formentera preturística els illencs es vestien i de com treballaven doncs, els professionals relacionats amb el sector de la moda i confecció. Com anava això? Perquè no era com ara, no? Que anem a la botiga i hi ha diverses talles, diversos colors, i triem la faldilla o la brusa que més mos agrada. No? Això no era així, no?
No, jo el que record és... Jo era molt petita i va venir a Formentera una senyora catalana, que li deien Albertina, que tenien una dona de Formentera de criada a casa seva, a Barcelona. Mm-hmm. Aquella dona de Formentera tenia un terreno a sa banda de migjorn, de sota el Formentera platja, tirant una miqueta cap a la Mola. Mm. I aquella senyora es veu que tenia sous i es varen fer una casa. I ella era modista. I va començar treballant de modista. Jo me'n record que sa mamà, quan se va vestir de curt, ell li va fer sa roba.
Quan deim vestir de curt vol dir deixar de vestir de pagesa.
Sí, sí. Llavors dèiem s'ha vestit de curt. Mm.
Sí. Bé, de curt perquè en realitat...
Era més curt que no, segons ella, clar.
A veure,
sí.
Curtet tampoc era minifalda, eh?
No, era així per baix de genoll.
Això mateix, això mateix.
Sí, sí. Que ja per les dones era una passa molt endavant, perquè has de pensar que de Gonella, amb un munt de faldellins, que no se'ls hi veia més que les puntetes de les espardenyes, a passar a un vestit amb un faldellinet fi, baix, i per mitjan cama, hombre, era una passa bastant endavant en aquell moment.
Imagina't, mostraven tot el coll de la cama, que compte que era molt en aquell temps, mostrar el coll de la cama.
Era ben acceptat aquest canvi? O...
Bueno, per molts d'homes sí, perquè sa mamà no va tenir cap problema per vestir-s'hi. Però hi havia altres dones que varen mantenir-se a Gonella fins que varen tots els temps que fesqueren. Vull dir que això depenia també de cada un, sa gana que tenia d'avançar una mica més modern, a mantenir-se el nostre costum talment d'arrels. En fi, això era, cada casa era un món, en aquest aspecte.
A casa sa mamà s'hi va vestir molt joveneta, es va casar jove, no sé si tenia 20 anys jo que tenia, i es cap d'allà, quan tenien el fill més gros, el meu germà més gros, va anar a Mallorca a estar-hi una temporada, ella amb su papà, i el papà li va dir no, de Gonella no, poses un vestit, i la veritat és que no sé quin tipus de vestit devia ser, perquè ja veig que jo llavors no era... I per quan la vaig conèixer, doncs ja feia molts anys que anava de curt.
Van tornar de Mallorca i va seguir vestint de curt, diguem-ne.
Sí, 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 no es va posar mai més segon ella, no.
Ni els dies de festa especial o coses
així? No, ella no, ella no. Sa mamà no, jo mai l'he vista de Gonella. Més que crec que a casa hi havia una foto, però que quasi no estic ni segura de si l'he vista o si m'ho pens, de quan se casaren. I sa mamà llavors duia dol de son pare, que en aquell temps el dol dels pares era molt llarg, perquè en duen anys.
Anys?
Anys, sí, anys. De
6 anys, diu una Rita, eh?
Sí, sí, no, segur. I sa mamà es havia casat de gronelleta negra amb un mantonet, però no de festa, sinó negre també, i en fi, una vestimenta trista.
No us casàveu de blanc?
No, es van començar a casar de blanc. Primerament, quan se van vestir de curt, les dones es casaven amb un traje negre o un vestit negre, amb mantilla, que llavors duia mantilla, sí, per anar a missa i tot això, però de negre, i amb un ramet blanc, això sí. I llavors després, a poc, ja es van anar començant a vestir, mos començàrem a vestir de blanc per casar-nos i tot això. Però has de pensar que jo crec que el vestit de blanc va començar darrers del 50, 59, però ja quasi rere anys 60.
Sí, supos que sí. Sí. Perquè jo penso en les primeres bodes que jo vaig anar, que les al·lotes ja anaven vestides de nòvia, com, hombre, no, quizá no tan galanes com van avui en dia, però sí que es posaven el polit que trobaven, els hi feien els vestits. no crec que n'hi hagués de fets ni tan sols.
No, jo quan me vaig casar, me van fer el vestit aquí a Formentera. Sí, ja. El va fer a Carmen de Sassanieta, els Àsiga.
I llavors jo sé que eren, bueno, robes que la gent es feia, i sí que es posaven un vestit blanc, però ja devia ser. Les primeres bodes que jo vaig anar a casa de l'Ota a dur el vestit, així, crec que era cap al 65.
Abans na Rita rememorava aquesta primera modista que recorda, Albertina,
sí,
no?
Una
Albertina.
Sí, 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 una senyora catalana.
Tu la recordes, Rita, a Isabel?
No, ni m'havia sentit a parlar mai.
No, eh?
No.
És que jo som més vella.
No, bueno, molt poc, però tu vivies allí, jo no. I no ens desplaçàvem tan sovint com ara. I una altra cosa, la Mola va tardar a haver-hi modistes. Llavors hi va haver. N'hi va haver de modistes, però jo me'n recordo que, per exemple, quan jo vaig fer la comunió, em va fer, que un dia ho vaig dir aquí, es vestit una dona que vivia aquí, que llavors va anar a viure a Eivissa. I hi havia Isabel Descafé.
Però jo sense millor modista que
aquesta dona, Isabel Descafé, ja deus saber més o menys, sí. Una tia d'en Pep Lluís de la farmàcia, que li deien.
Ah, sí? Isabel Descafé, eh?
Sí, Isabel Descafé, sí. Que eren gent de la Mola, però vivien aquí baix. I Isabel, jo crec que va ser una modista en totes les lletres, eh? Perquè feia una roba que no podia estar més ben feta. I a la Mola, llavors, quan jo ja vaig ser una lota més grossa, però que potser era molt joveneta encara a si mateix, de Pilar d'en Porrocines, l'anomenaré, suposo que no li sabrà greu, sa que té aquí sa botiga aquesta d'esbaladre.
Sí.
Aquella lota va aprendre de cosir, ni sé qui la va ensenyar, però sabia molt de cosir, però molt. Es veu que li agradava i era... Ella mateixa es va ser el seu vestit de nòvia.
Mira.
I cosia molt bé, cosia beníssim na Pilar. I crec que ara, bueno, ara ja, qui sap no, perquè ja té els seus anys com jo mateixa, però va cosir molts anys i totes les lotes de la Mola anàvem allà, a que mos fessin els vestits.
Jo, després d'en Albertina, sé que he conegut sent Isabel Descafé, que, com diu Isabel, va ser una modista de meravellosa. És que te deixava una roba tan ben acabada que és que dava gust de veure-la. Sí, sí, és que anaves... Perquè triàvem el model damunt un figurí, que li deien, una revista.
Sí.
Triàvem el model que mos agradava, ella mos prenia, li duia amb sa tela, us prenia ses amides...
La tela l'havíeu de portar a l'altre,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Normalment era Eivissa que la trobàvem. Aquí també n'hi va arribar, però jo quasi sempre havia anat a Eivissa a comprar-me la tela.
Bueno, hi havia en Pep Antonina, el Cel Siga,
sí,
però... son pare del dueño de ses Pitiuses, aquí a Sant Ferran, i ell tenia una botiga de roba de totes les classes, tant per trajes d'home com per roba de dona, el que fos. Tenia una botiga molt important. Allí on ara hi ha la consulta del metge, aquí a la rotonda,
sí.
Allò havia estat la botiga...
Aquí a Sant Francesc.
Sí, allò havia estat la botiga d'en Pep Antonina. Sí. I jo me'n record que anàvem allí a comprar el de teles i també anàvem a Eivissa. Però moltes voltes anàvem aquí, sempre que aquí trobàvem el necessari, compràvem a Formentera. Perquè anar a Eivissa tampoc no era una gozada.
No, i a Eivissa sé que la casa més famosa en els temps que jo, en un man que era el que coneixia, era Can Casetes.
Can Casetes.
Estava allí, sa Vila Vea, que està en dret d'esport, vora el Mercat Vell, molt propet del Mercat Vell.
A Can Casetes m'hi vaig comprar jo a la tela de fer-me vestit de nòvia.
Can Casetes tenien roba de tota classe. Jo el meu vestit de nòvia el vaig comprar fet.
No.
Vora sota el parque, hi havia una botiga de nòvies, que per cert, contaré una anècdota perquè ho és. Un dia que, quan m'havia de comprar el vestit, pues hi anàrem. Sa mama m'acompanyava i anàrem a una botigueta que hi havia allí per vora sota el parc, que a sa banda més endins.
Sí.
Que llavors la llevaren, però va estar temps. Bé, hi havia un altre lot allí, també. I sa que m'havia de despatxar el vestit, els havia acabat de dur, en els vestits, i estaven dins una caixa. I ses dos allí, com si haguéssim esperat que mos tragués, bueno, el que fos, era un vestit de nòvia, el que anava traient d'allí dins. Amb una il·lusió, a veure si veiem un vestit que mos agradava, i de colp, pigam un grapat en el mateix vestit. I encara ni quasi l'havíem vist, eh? Pigam un grapat en el mateix vestit. I quan tinguérem ses dos vestits en sa mà, vàrem dir, ara què? Bueno, ara veurem aquí és bo aquest vestit. I aquell em va ser bo jo, però li varen dir no hi ha cap problema perquè n'encomanarem un altre. I ella va ser més punyetera que jo, perquè ella es va quedar vestit, i aquell vestit sempre va tenir coll, així el vaig dur i així estava, un coll que no acabava de ser polit. I una vegada vaig veure una foto a Vila, que és llavors els fotògrafos, deixaven les fotos de vegades a les escaparates, sí, perquè la gent pues, les ves i ves lo bé que les feien. El seu coll se'l va fer canviar en el vestit, ella.
Mira.
Se'l va fer com enviaixat i li quedava molt més pla que no em va quedar jo. Però quina casualitat també, i sé que sa mamà em va dir, però i per què t'has xiflat d'aquest vestit? Tampoc no és més polit que hi havia. Doncs pues perquè em va agradar aquell vestit i no me'l veren fet canviar ni per res d'aquest món. I, bueno, ja es compraven fets. No me'n recordo ni que valien ni res, però...
Com anava això d'anar a casa les modistes? Valtros ho hem començat a explicar abans, no? O sigui, portàveu una tela ja Valtros, que havíeu comprat o bé a Formentera, a la botiga d'en Pep Antonina, o bé a Can Casetes, a Eivissa, sí, i llavors anàveu a cala modista. I en un catàleg triàveu el...
El model que us agradava.
Us prenia les mides, sí, o com anava això?
Sí, us prenia les mides d'espala, de pit, de cintura, de llargari i tot, i us deia, tal dia podeu venir a provar-vos. Anàvem a provar-vos i... Ja t'ho dic, ni saber les que ho feia tan bé, que és que a vegades no havia de retocar res de, lo que, de com ho havia fet. A lo millor d'un puesto te quedava que feia una rueta o el que fos, perquè és que ella era tan meticulosa en sa feina que és que t'ho deixava perfecta. I després quan mos deia, mira, per tal fetge el tindrem llest. I anàvem a buscar-lo, pagàvem el que mos deia que costava el vestit, que normalment, antes de comprar la tela, anàvem a parlar amb ella i li deia, mira, m'agradaria fer-me un vestit per tal fetge, per exemple, o per les festes de Nadal, o per la festa del poble, en fi, per un dia determinat. I ella mos deia, puc o no puc? Vale? I quan ella mos havia dit que sí que podia, pues ja mos compràvem la tela perquè mos fes la roba.
I ella estava llavors a Llionares a Cana Pepa.
Sí.
En aquella casa.
Allà estaven a
l'Isabel
del Cafè, sí, on hi ha actualment Cana Pepa.
Sí, sí. Llavors vàrem... ja feren la caseta aquella que està de vora la pastaleria, que li deim ara, no sé com se diu.
Vora la Banca Marc.
Sí.
Sí. I...
Perquè allò era casa seva o era una botiga, diguem-ne?
No, allò no era ni una botiga ni i casa seva era perquè pagaven, però era de Can Moll, aquella casa.
El que vull dir, ella vivia allà?
Sí, vivien allà, sí, ella i la seva família.
Vivien al mateix lloc on vosaltres anàveu a...
Sí. A la casa que vivia, treballava.
Ella treballava a casa seva.
Sí.
Tenia un quarto, allà on tenia la màquina, la taula de tallar i totes les coses necessàries per treballar, dins casa seva. I quan se va fer la casa, a veure la Banca Marc, també tenia un quarto, ja feia un quarto especial per treballar. Sí.
Ja sabeu que si us està abocant algun record que voleu compartir amb nosaltres aquí a la tertúlia de majores de Ràdio Illa, avui ho podeu fer en el 971-32-30-04, repetim, 971-32-30-04, o si no, l'altre telèfon del directe, que és el 971-32-32-77-3277. Ara estem recordant doncs, la feina que feia Isabel Descafé al costat de la plaça amb aquests vestits que us feia a mida.
Sí. Roba feta a mida, se'l dirà, ja, sí.
Sí.
Jo me'n record també que hi havia una dona allí a la banda de les roques, podria dir que és, però, bueno, era una Rita Rampuixa, germana d'aquest home que va complir 100 anys ara fa poc.
Ah, mira?
Sí. I ella feia calçons, aquella dona.
Mm.
Uns calçons, però molt ben fets. El que ella no els feia a medida, sinó que li duies uns calçons que fossin d'home, feia calçons d'home. Uns calçons que estaven ben ajustats a la persona i ella, damunt aquells calçons, feia uns altres calçons, però una còpia idèntica.
Clavats.
Els feia molt bé en la Rita Rampuixa, en els calçons d'home. Molt.
Saps també on feien de calçons? Les xiquetes que els hi deien altres, que crec que venien de la Mola. Estaven allí on ara Antoni Geroni té supermercat, que està més prop de la carretera, direm. No és que té de cara a la panaderia, sinó és que té aferrat a la
mirant cap a escà.
Sí, aferrat en la panaderia. Allí hi havia una casa, que li deien a casa xiquetes.
Eren de la Mola.
Sí, eren de bueno, jo he conegut en Francisco un xiquet i he conegut en Vicent Xiquet, que devien ser nebots seus, penso jo que eren nebots seus. I allí que aquelles dones cosien roba per home, també, però molt ben feta, també.
I llavors,
ben feta.
I llavors aquí a Sant Francisco hi havia un sastre.
Un sastre?
Un sastre, sí.
Què feia el sastre, a diferència de la modista, diguem-ne?
Trajes d'home.
S'estrena només per roba d'home.
Només per roba, que estava allà on està... El que havia set la banca Matutes, que ara no me'n record com se diu aquest banc. Però ell estava una caseta, més o menys en aquell tram, en el carrer de Can Rafal.
Recordeu com es deia?
Pues no. I mira que havia anat a escola en fies seues, jo.
I molts que en tenia de fills.
I tenia molts infants. Sí. Però no me'n record com se deia aquell home. Jo me'n record que quan me vaig casar, el papà i la mamà li van portar la roba per fer dos trajes, un pel papà i un pel meu germà Pep. I era un home que treballava molt bé, però no era massa formal, mesquín. Tenia molta feina i a vegades pues, te deia que ho tindré llest i no és veritat. I me'n record que s'atracava la nostra boda i el papà va anar a veure com ho tenia. I li va dir, no tens res començat. I el papà li va dir, caramba, no és el que havíem acordat. I diu, mira, si no tens temps de fer dos, fas el meu fill, en Pep, perquè havia de ser padrí de boda. I va fer el traje per en Pep i llavors després va fer el del papà, però el papà,
no, de la boda.
El papà no va posar d'estrenar el traje perquè...
No, ja, claro.
Perquè no el va tenir fet. Sí,
sí, sí, jo me'n recordo de quan hi havia sastre. Jo crec que per aquí encara ve algú, jo em dono la idea que és un parent de sastre, no, que, quizás un fill, que a vegades va per Can Forn i parla amb en Pep. Perquè aquesta gent no eren de lluny, eh? Aquesta gent devien ser eivissencs.
Eivissencs, eren d'Eivissa. Sí, sí, eren d'Eivissa. Sí, el que passa que havien establit aquí a Formentera, no sé per quin motiu, si va venir per treballar, no ho sé, però el matrimoni era eivissenc. El que passa que jo el vaig conèixer, bueno, jo... Quan vaig néixer, ja quan vaig començar a conèixer, ja veia aquesta gent aquí fent desastre.
I una altra cosa que també es pot dir és que tothom tenien feina, tant uns com els altres, però els trajes d'home, compte que un home, quan se feia un traje, el duia anys.
Bueno, anys, llavors no és com ara, no. Que llavors podia canviar, és, llavors... Sí. Tenien el traje de quan se varen anar a casar i poca cosa més, eh?
I les dones mos fèiem roba, perquè era més senzilla. Un abric, per exemple... mos durava temps, que també el feien aquí, en Isabel feia...
Tot, en Isabel feia tot tipus de...
I un vestit, el millor que t'he de dir. Dos vegades a l'any mos fèiem una mudada per l'hivern i una per l'estiu, o dos o les que la gent tingués per pagar, que pogués pagar. Però que tampoc no, llavors la roba...
Com es pagava, amb sous en efectiu?
En efectiu.
Sí, sempre, sí,
eh?
Sí, sempre, efectiu, sempre. Sí.
Pessetes.
Sí, sí,
sí. Pessetes, llavors.
Però que llavors la cuidàvem molt, la roba. La cuidava moltíssim.
És que llavors diferenciàvem el que era la roba de fer feina, la roba dels diumenges i la roba de les festes. ¿Vale? Per exemple, la roba de la temporada passada la passàvem pels diumenges. I així. Sempre procuràvem la roba que mos fèiem aquella temporada, si me la podíem fer, ser la roba de les festes. I perquè es diferenciàs el mudat que anaves dia festa o el mudat que anaves diumenge. Saps?
Sí.
Entonces, la roba la guardàvem molt, però sí, molt, sí. Molt. Anàvem molt a ensenyar a espanyar-nos la roba perquè sabíem que no hi havia per comprar-ne cada dia, ni molt menys.
No, això sí. De comprar-te una roba o...
I arraconar-la dins l'armari no s'estilava.
No, ni arraconar-la, ni dur-la el dia que fos.
No, no, per això...
La festa era per les festes i les diumenges per les diumenges i s'ha d'anar, potser, a fer una mica de compra o algun... El que fos era sí, un altre, però que no hi havia sous, hi havia molt pocs sous.
Bueno, mos acostumaren a respectar molt les coses, però en tots els sentits, no només en la roba, en les coses de la casa, que res espanyàs, en fi, a respectar molt, perquè tot costava molt de suor, el quirir-ho, i hi havia que respectar-ho perquè es mantengués.
Recordeu quan podia costar, no sé, un abric, una faldilla, una blusa?
Jo no me'n recordo.
No me'n record.
L'únic que sé és que quan es havia de fer el Pilar, que anàvem passant l'estiu i arribàvem al Pilar, quasi sempre aquell estiu havíem pogut fer una comissió, que ara hem arribat a parlar aquí altres vegades, llavors hi va haver altres que feien altres coses, però jo vaig estar a casa des que em vaig casar i sempre estava i cosia i fèiem punt canari, que era el que solia fer, que li dèiem comissió.
I... Bueno, era una manera de guanyar sous estant a casa.
I el que guanyàvem, ja anaves comptant els sous que podies fer, que anaves recollint.
Amb el Punt Canari fèieu mocadors o...?
Mocadors, bruses, manteleries, moltes de coses fèiem.
I amb això com us en deieu uns suets?
Sí. El que valia cada peça. Depèn de com t'ho pagassen pel tamany que tenia o per... Sí, per la feina
sí,
que tingués.
Sí, cada cosa tenia un preu.
Sí, sí.
Però... Ho veniu aquí mateix a Formentera, entenc, eh?
I,
ho veniu
sí,
a Formentera
és que,
o...?
És que ho fèiem a comissió, que t'he dit jo antes, però això li deien així. Hi havia una persona d'una casa que duia la feina per fer. I era la que anava repartint a cada persona que volia cosir, fos el que fos, fos una manteleria, fos una brusa, fos mocadorets, el que tenia. I anàvem a buscar-ho, nosaltres anàvem a far-ho. Les dones dels faroles en aquell temps eren les que duien això.
Mm. Aquí, sí. aquí a Formentera, el primer que es va portar va ser la dona d'un guàrdia civil que era de Canaris, que per això li deien Punt Canari. I ella era la que repartia les prendes, cada un s'enduia el que pensava que podia fer, dins els dies de plaç que donaven, per exemple. I era la dona d'un guàrdia civil que era de Canàries i va ser la que va portar aquesta comissió a Formentera.
Llavors ho entregaves i ella ho enviava fora, entenc,
sí,
no?
Ella se'n feia càrrec, sí, ella sí, llavors ella... Pues, ja es faro venien allí.
Bueno, perquè ja van posar la botiga sí, i tot això, ja era
faro,
diferent.
Venien
que...
molta, hi havia moltes excursions.
Però
moltes.
És que tu estàs parlant ja dels anys 60 i pico.
Sí, claro. Però i per jo als anys 60 i pico jo...
Eres molt jove.
Bueno, no, però vaig néixer al 48 i pel de quan me'n recorda i de quan ja... Però quan jo realment vaig fer comissió ja era quan ja no vaig anar més a escola, per cantes poca comissió fa.
I comissió també en duien les monges, que ja. Ara mateix dones com, per exemple, ties meues i això, feien jerserets petitons per bebès, calcetinets, pouquets, que se'ls deix llavor, cosetes de bebè. I les monges duien aquesta comissió.
I ho venien a Formentera o fora?
No, ho duien fora. Jo crec que treballava més per beneficències i coses així, saps? Mm-hmm. Però pagaven una miqueta de sous en els que ho feia.
Molt bé. Per cert, hem parlat d'aquestes modistes, no? D'anar acabant de Sassanieta, en Albertina, en Isabel d'Escafé, ni... Pilar d'Emporracines...
Llavors hi havia moltes més.
Rita després, Rampuixa...
Sí, després d'aquesta d'en Isabel, se'n varen fer moltes de modistes. Aquí a Sant Francisco n'hi havia 4 o 5.
4 o 5 només a Sant Francesc?
Sí.
Uau.
Sí.
Era lleguiós, la roba, no era tan ràpid, eh?
I feien només, diguem-ne, roba moderna o també s'encarregaven de fer vestits tradicionals?
No. No, tradicionals els feien normalment ses mares o ses güeles.
D'acord.
Això es feia...
Es feia a casa.
Feia a casa, normalment sí. Els jacs... Hi havia dones que no sabien cosir-ho i anaven a qui sapigués, per exemple, però no es consideraven modistes. Eren dones que eren manyoses i feien un jac, que és jaquet, és el que té mànegues, que
sí.
És com una jaqueteta.
Diguem. Sí, sí, sí.
Que a Formentera es duia jac i mantonet. A Eivissa és diferent, però a Formentera era jac o mantonet. I les gonelles i tot això, pues, si no una dona no sabia, demanava ajuda a una altra i entre les dues feien la prenda, saps? Mm. Però no es considerava, per almenys jo a l'ocasió no es considerava modistes.
No, no, i els vestidets de les nenes quasi sempre es feien a casa.
Jo quan vaig fer la comunió, la mama
no,
va fer...
No, la comunió ja no.
No, jo sí.
Sí, la comunió jo me'l va fer una dona, la que està a Eivissa.
Jo, la mama va fer el vestidet de fer la comunió, tot brodat de Punt Canari, espit, les maneguetes,
ja.
I baix tot una sanefa de Punt Canari, me'l va fer la mama.
Ja. Sí. Però els vestidets de cada dia i faldetes, i però sí, eren molt simples. Quasi sempre es tractava de fer un tros de tela i fer un ruaguet, perquè quedàs més estofada, i posar-hi una percinta per cordar i tot això, i un vestidet amb un cosset, si crec que hasta jo sabia fer vestidets. Bueno, vaig acabar per saber cosir, perquè vaig aprendre. Però modista no ho he sent mai, eh?
Venda ambulant vinculada a la roba. N'hi havia a Formentera? D'on venia? Què us portaven?
La venda ambulant que venia a Formentera era gent de fora, més aviat d'Egna Gitana.
Mm-hmm. I venien d'Eivissa?
Bueno, venien de la península, recalaven a Eivissa i d'Eivissa venien a Formentera, que anaven amb uns lligalls de roba, perquè mira que la roba pesa, eh?
Sí, sí, clar.
I duen unes lligallades de llençols, de tovalloles, de mantels, de moltes coses. Normalment duien roba més aviat de llit i tovalloles. amb unes lligaiades de casa en casa, i bueno, si quan anaven a una casa tenien falta d'algú i podien comprar-ho, a lo millor els hi compraven.
De casa en casa, no és que es posassin a la plaça
del
poble?
No, anaven de casa en casa. Amb aquell lligai, caminant, ja ho crec que sí, amb aquell lligai, i bueno, i va ser un bon parell d'anys.
Cobertons,
sí, roba de llit i manteleries i coses.
Pujaven a la mola també, Isabel?
Sí, pujaven a la mola. I a vegades si podien, ben enganyaven la gent. De vegades compraves algun llençol que et havien dit que era de llit de matrimoni i quan el provaves en el llit et daves compte que n'hi faltava quasi la meitat. Això ho sap tot tothom, també. No era que ho sabessin altres, també. Sí, eren gitanos, però a més van de ser-ho de raça, també ho eren.
Bueno.
No, ja està. No, eren una gent que la gent els respectava i els esperava que venguessin per poder comprar coses. Però ja t'he dit que de vegades quedaven ben escaldats.
Escolta'm, i estaven uns quants dies a Formentera, perquè s'havien d'anar caminant
és
fins a la mola?
Jo no ho sé. Jo sé que passaven per Can Nostre, per exemple, i llavors anaven cap a una altra casa, però llavors ja no sé hasta on arribaven. Això ja no ho sé. Sí, jo no tinc ni bo ni dolent de què dir. Era una gent que es feien la vida amb això i cada un s'apanya com pot.
Això en 60, més o menys, també, no?
Més aviat darrers de 50.
Darrers dels 50, eh?
Sí.
Jo me'n recordo,
però... En l'època dels turistes, pocs no venien ja.
Va ser just abans. I quan va començar a canviar tot això, aquesta mecànica de fer-se els vestits i la roba a través dels modistes, de les modistes i dels sastres, en el cas dels homes? Quan va començar a canviar? Els anys 60?
Sí, dels 60 per amunt, sí. Perquè llavors ja es van començar a obrir botigues, a dur roba feta, perquè ara mateix a Can Pep Antonina, antes només era una botiga de teles, saps? Però llavors després, quan obriren la botiga aquí a San Francisco, ja varen començar a portar trajes d'home fets, roba de dones i tot això. Entonces, claro, és molt més pràctic anar i veure un vestit penjant un maniquí i provar-te'l, saps si t'agrada o si no t'agrada, a veure-te'l de fer i llavors segur que t'agradarà, però a lo millor tu t'ho imagines d'una manera i surt d'una altra, ho entens? Poder-te provar la roba en directe és molt més pràctic. I res, vas a la botiga, si t'agrada talentós i cap a casa teva, i s'ha acabat la història, ja no t'has de preocupar més. I així van començar a obrir moltes botigues i a portar roba feta.
Sí, en seguida que la roba n'hi va haver de feta, quasi, bé, la majoria de la gent anava i es comprava la roba feta. Llavors ja no era tan difícil. Se'n comprava poca, com he dit abans, però quan la compraves talment en el teu gust, perquè la veies feta i te la provaves i t'estava bé, però pues, anava molt bé.
Sí. Quin opineu de la situació d'ara? Que ara vos vas a alguna banda i trobes doncs, això, roba per un preu bastant assequible. És veritat doncs, que està confeccionada a l'altra banda del món i amb unes circumstàncies laborals bastant dubtoses per les persones que ho fan. Què us pareix aquesta concepció que tenim ara de la moda de comprar, usar i tirar ràpidament?
Sí, mira, jo això d'usar i tirar no és el meu estil, perquè no ho he pogut fer mai, ni m'agrada fer-ho, perquè les coses s'han d'aprofitar. Però reconec que avui en dia, jo personalment, anar a comprar-me una roba ho tinc molt difícil, perquè jo sempre m'ha agradat anar clàssic, normal, saps? Tant en calçat com en vestir. Però és que ara te'n vas, entres a una botiga i comences a veure robes, una cosa que penja per aquí, una altra que es tira per allà, i tan raro que m'ho posc i m'ho torno a llevar i dic no, un altre dia tornaré. Però és que el dia que hi torno, estic en les mateixes.
Trobes el mateix que havies deixat.
Entonces, moltes vegades jo penso, és que no sé com apanyar-me per comprar-me una roba una miqueta en el meu estil.
No, i avui en dia a Eivissa, aquestes cases que antes hi havia de gent, nosaltres dèiem gent... dones ja grosses, no jovenetes ni... Però si no n'hi ha, s'han deixat anar totes, els han acabat per tancar. Quan les dones que les duien s'han jubilat, jo n'he vist tancar moltes de botigues. Ara jo mateix me'n vaig a Eivissa i em costa trobar una roba feta per jo. Em costa perquè, clar, el que diu una Rita, no em posaré el primer que trob perquè no m'està bé, ni m'agrada. I tampoc no m'agrada dur una roba de bé, encara que ja ho som, però jo em pareix que no. I és difícil trobar roba, Hi va haver un parell d'anys que n'hi havia totes que volies, però no avui en dia,
Jo me'n record, mentre en Pep Antonina vivia, el cel siga, clar, ell coneixia tan bé el meu gust, la forma de vestir, que a vegades ell anava per una cosa o l'altra, i em deia, Riteta, t'he encarregat un vestit que sé que t'agradarà, ja t'estarà bé. Quan arribava el vestit em deia, mira que tinc el vestit. És que me'l comprà aclavat, perquè ell sabia la 42 i el meu gust de com era la tela i com eres fet i això.
No hi ha res com el comerç de proximitat.
Exactament, pues sí, ni més no, ni menys. Estàvem molt contents amb això.
Ho hem de deixar aquí. Isabel Costa, Rita Costa.
Ai, jo duia una cançoneta.
Ai, m'han avisat, dona.
Ah, em pensava que t'ho havien dit.
Podem tirar? No, vinga, va, tirem. Fem una cosa excepcional, que això s'ho mereix. Clar que sí, va. Amb la Rita de Can Constantino acabam de forma excepcional amb aquesta cançoneta. Som-hi, Rita, quan tu vulguis. Espera que soni els senyals horaris i ja està. Vinga, va, som-hi.
Ja han pogut passar l'estiu, ja ho és motiu d'alegria, i venim a Ràdio Illa amb molta més energia a contar les nostres coses i esperant fer-vos riure. Ens ha començat les principis.
Moltes gràcies, Rita i Isabel, que vagi molt bé. Feliç dimecres.
Igualment per tots.
I tornant, ja ho sabeu, demà a les 8 del matí. Avui es remet el programa a partir de les 3 de la tarda. I podeu seguir informats, com sempre, 24 hores a radioillaformentera.cat. En Miguel Anguló ha estat en el control tècnic i realització. En Bernat Masferrer, a la producció i locució, i que us ha parlat en Pepo Rubio. Que vagi molt bé. Salut!